Són les 6 de la tarda.
Ràdio Estel.
La taula de l'Evangeli t'espera aquest estiu els diumenges a 11:15 del matí. Una conversa sobre el missatge litúrgic de la missa dominical. La taula de l'Evangeli, aquest estiu, els diumenges a 11:15 del matí, a Ràdio Estel.
Quan era jove, m'encantava anar a la platja i nedar amb el meu marit. L'estiu era el millor moment de l'any. Fa més de 10 anys que no veig el mar, que no trepitjo la sorra, que no sento les onades.
Com l'Enriqueta, hi ha milers de persones grans que volen gaudir d'aquests petits plaers. Dona ara i fes possible un estiu en companyia. Amics de la gent gran Punorc.
Desperta els teus sentits. Vine i descobreix la farmàcia per a farmàcia més gran d'Andorra. Farmàcia per a farmàcia Sant Eloi. L'espai creat per trobar tot el que busques. Més de 22.000 referències de les millors marques al millor preu. T'assessorarem com mai t'han assessorat. Farmàcia per a farmàcia Sant Eloi. Obert cada dia de 8:30 del matí fins a 8:30 del vespre. No tanquem al migdia. Visita'ns al centre Sant Eloi, a Sant Julià de Lòria d'Andorra. Farmàcia per a farmàcia Sant Eloi. L'espai on es despertaran els teus sentits.
Ràdio Estel, amb el suport de la Generalitat de Catalunya.
Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs.
Bona vesprada d'aquest dimecres. Comença ara i aquí el camí sense xancletes, aquesta versió estiuenca que ens hem tret de la màniga de la Macedònia de la ràdio que no para, que té que ens ha dit a currar, i nosaltres, doncs aquí està, aquí estem, a currar. Avui recuperarem durant els propers minuts algunes de les entrevistes més impactants i divertides, com estem fent aquests dies, que hem tingut un gust. A més, dia Àngel Miret, amb Àngel Miret i els Àngels, del gran David Serra. Per tant, angelologia al camins. Això és Camins, ja ho sabeu, la Macedònia de la Ràdio, edició d'estiu, enllaunada i amb banyador Marc Capaca, que comiencen los juegos. M'agrada el moment de saludar el gran Àngel Miret. Àngel, bona vesprada. És que m'agrada molt que vinguis i no m'amago.
Vinga, doncs moltes gràcies, jo també estic content de venir aquí.
I espero que els nostres oients comparteixin la meva absoluta admiració.
Soc més gran físicament,
sí,
que no pas
és que és molt...
intel·lectualment, no,
perdona,
com dius tu.
Puntualitzem.
Eh?
Tu ets molt gran físicament i tens un sexapil, Àngel.
Vinga. No?
Però intel·lectualment és que ets un monstre. És un monstru, Àngel. Ostres, és un monstru. Escolta, a veure, els temes d'avui. Comencem mirant la banca i l'església. La banca i l'església. I començàvem, m'has enviat els inputs com sempre aquest matí, i fent-nos una pregunta. Cal que el Vaticà tingui un banc?
Mira, doncs primer expliquem una mica això del Banc del Vaticà, perquè en realitat aquest nom i aquest banc com a tal no existeix. Uh-huh. Se'n diu a l'IOR, que és un institut per a les obres de la religió.
Sí.
Home, hi ha hagut un gran debat. Aquest és un banc que es va crear el 1942 per Pius XII, uh-huh, i que té unes funcions, així diu, preveure la custòdia i l'administració dels béns, mobles i immobles transferits o cedits al mateix IOR per les persones físiques o jurídiques i destinades, i això és molt important, a les obres de la religió i la caritat. És clar, la veritat és de que aquest banc, d'ençà que va arribar el Papa Francesc, això ha canviat força, després diré algunes dades que així ho denoten,
sisplau,
però ha tingut i té una mala fama important. Recordeu que, per exemple, el Banc Ambrosià, que era de capital total de l'IOR, doncs va tenir uns gravíssims problemes de transparència i fins al punt de que el Roberto Calvi, que era el seu director, va aparèixer penjat amb un pont de Londres.
Déu-n'hi-do.
No recordo. Déu-n'hi-do. Penjat. I això ha quedat sempre una mica molt estrany.
Perquè per als nostres oients, o sigui, no és un banc com és la Caixa,
no,
o com és el Sabadell,
no,
que tu vas i treus els diners i els caixers i tal. No, és un banc...
Té caixers,
Ah, té caixers.
Té caixers.
Tu pots tenir un compte al banc,
sí,
aquest,
No, tu no. Ni tu ni jo. Primer, segurament perquè no tenim quartos.
Això per començar. Però no. Si volguessin, tampoc podria.
No, està pensat per les diòcesis, les ordres religioses, els departaments i treballadors del Vaticà.
Del Vaticà.
Els únics a les persones físiques, jurídiques, n'hi ha moltes. Ja et dic ordres religioses, a tots els dicasteris...
Haurien d'ordenar i d'ordenar...
Sí. Han de ser els treballadors del Vaticà, que no són gaires, són uns pocs milers,
Vale.
Però sí que hi ha caixers, és curiós, perquè si algú ha anat al Vaticà veureu allà que hi ha caixers i que són de l'Ior. O sigui, m'imagino que els treballadors d'allà deuen poder treure... Sí, té algunes avantatges encara de tipus fiscal, perquè en el Vaticà, recordeu que no hi ha impostos.
Clar,
no hi ha impostos.
Són d'aquests llocs...
Sí, el finançament és a través, doncs, de les donacions que fan els fidels arreu del món i també a través de la venda de productes, de l'entrada als museus vaticans, etc. Els seus actius són de la Santa Seu, però el Consell d'Administració està format per cardenals que responen davant del papa. El papa francès, ja coneixent-lo, ja ens adonem que aquest tema no li agradava massa. I va bé, en el moment que va arribar el papa francès, un fort debat entre si veritablement li feia falta tenir un banc al Vaticà. Sembla que des del punt de vista pràctic segurament sí que és així, perquè es maneguen, vulguis que no, diners,
home,
i hi ha una certa ordenació...
I si no és un
plegat.
Banc, algun,
per això,
entitat...
algun instrument. És clar, no pots tenir els diners allà en una caixa o això de dir, jo tinc els meus diners.
Una fundació.
Sí, alguna cosa. Però, finalment, ell va decidir que sí, però va ordenar una comissió d'investigació i va fer una sèrie de reformes. Recordeu que recentment es va condemnar encara l'exdirector del IOR al Tribunal de l'Estat del Vaticà. El va condemnar recentment a 8 anys de presó.
Déu-n'hi-do.
Déu-n'hi-do. Bé, avui en dia com està el tema? Doncs mira, acabo de rebre ara mateix les dades de l'auditoria que ha fet una auditora molt coneguda, Mazars, veia que aquí també actua. Ha fet aquest any, el 21, tinc les dades del 21, 18 milions i mig de guanys, molt per sota dels del 2020, que van ser pràcticament el doble, 36 milions, i realment hi ha hagut un canvi i sembla que avui en dia s'adequa plenament a les normes internacionals de transparència. Penseu que fins no fa massa, jo crec que fins al 2000 i poc, ara no sé exactament dir-te l'any, les dades eren secretes. És a dir, per tant, no es podia saber això, per exemple, si ha tingut benefici o pèrdues.
Ja veus.
I el debat segueix una mica al damunt. Jo... al final d'aquesta reflexió i de les dades que ara us he esmentat...
Sí, perquè tu et feies aquesta pregunta. Cal aquest
sí,
banc?
Sí, jo he dit, potser, des d'un punt de vista pràctic, alguna cosa d'haver-hi. Però jo he posat una frase, que no sé... És el que a mi m'ha sortit del cor en aquell moment.
Vinga.
Però és que correspon a una vida evangèlica seguint la petjada de Jesús, el tenir un banc? Jo, això, no m'he imaginat a Jesús presidint el Consell d'Administració d'aquest banc. No me l'he imaginat. O sigui, honestament, Déu-nos en guarda que jo em posi en la pell de Jesús, Però així d'entrada m'ha semblat estrany. I jo crec que el mateix papa Francesc, que és realment el gran director del banc, òbviament no el director operatiu, però sí que els cardenals reten o han de retre compte amb ell,
sí.
Jo m'imagino que es deu sentir una mica incòmode. És a dir, que aquest és un tema d'aquells que dintre de l'Església últimament no se'n parla gaire, però que segurament n'haurem de parlar en el futur.
De fet, no se'n parla gens ni mica. Avui ens has parlat tu i també ens has ajudat a entendre en què consisteix, què fa, quina és la seva naturalesa. I tal vegada, bueno, aquí estem tu i jo una mica pensant en veu alta, evidentment, però jo crec que segurament podrien haver solucions una mica més humils, una mica més lluminoses, podríem dir, perquè, clar, tu mateix ho deies, aquí hi ha hagut històries serioses, el papa ha fet aquesta comissió d'investigació, etc. I, de fet, vull recordar, aquí, que som molt, molt cinèfils en aquest programa, que justament a la pel·lícula El Padrino 3, és una ficció, però aquest institut per les obres de la religió, que és el Banc Vaticà, era un element central dins de la trama mafiosa, i aquí una mica es jugava amb aquesta...
Sí, jo no tinc prou coneixement per dir, però que a Itàlia aquest banc ha tingut una anomenada molt dolenta i d'alguna manera també vinculada a algunes trames d'aquesta naturalesa mafiosa, és així. Insisteixo que el papa ha fet una bona feina i que s'ha de reconduir aquesta situació, i sobretot el que dius tu, s'ha de repensar aquesta generació de diners, que és evident que existeixen i, per tant, que no es poden tenir sota el matalàs. S'han d'organitzar d'una forma moderna i raonable, però segurament hi ha instruments més adequats.
Podria ser, segurament, sense ser cap expert, però em venen al cap algunes alternatives. Doncs deixem el Banc Vaticà de moment i anem, fem un canvi, en principi, molt radical de tema, perquè l'altre input que m'has enviat és l'altra agenda de l'OTAN, Àfrica.
Doncs sí, avui, és clar, aquests dies hi ha aquesta cimera de l'OTAN a Madrid, aquestes enormes mesures de seguretat, que sí. Per cert, jo pensava, quan veia el president d'Estats Units amb aquells cotxes, que es veu que té 15 centímetres de protecció del xassís, està preparat, sembla ser que inclús té armament el propi cotxe, això és un secret, no se sap, i que des de dintre el cotxe et pots comunicar arreu del món. En fi, no sé, jo pensava que viure d'aquesta manera no sé si val la pena, Arribava també amb el famós avió Ford One.
L'Air Force One. Molt de pel·lícula.
Bé, això és un lateral,
És un lateral, però és interessant, perquè els Estats Units és que són excessius, Són,
tots ells.
Són allò, sí. Els hi encanta allò lluir tipus i marcar
paquets. El cotxe és impressionant.
Sí. I el Biden, a tu no et dona la sensació que enmig de tothom, jo hem vist algunes imatges, que té com un aire diferent? És com el capo de tots, Es belluga allò amb unes poses i unes... No? A mi em fa gràcia.
Sí, però té una certa feblesa, físicament. També, el veig inestable, el veig un home que també té els seus problemes de salut.
Però tothom vol la foto amb Biden.
Sí, home. No,
amb Pedro Sánchez, excepte Ursula von der Leyen, que també se'l mira amb uns ullets interessants, però la foto és amb Biden. És amb Biden.
Bueno, a més és catòlic, ell, Això val la pena saber-ho. És un home catòlic i sembla que, d'alguna manera, llevat amb alguna discrepància amb els temes de l'avortament, però és un home que segueix la vida de l'Església. I
va visitar el papa al poc de ser elegit.
Sí.
Mira, justament ens parlaves de l'Àfrica, no? Perquè l'OTAN la tenim en altres derroteros, però La Vanguardia publicava ahir dimarts que el rei ha proposat a Espanya com a anexe de l'OTAN amb Àfrica i Amèrica Latina.
Bé, aquí anava jo. Doncs, esclar, aquests dies es tractarà sobretot del conflicte d'Ucraïna, des del punt de vista bèl·lic. I hi ha una carpeta petiteta, una carpeta molt petiteta, que és la de l'Àfrica. Què passa a l'Àfrica? Mira, el que passa és que ja sabem que hi ha molta fam a l'Àfrica,
sí.
Però és que en aquest moment, i per alguns dels motius que ara explicitarem, aquest tema es pot convertir en una veritable tragèdia de dimensions desconegudes. I, a més, pel que fa ja als líders mundials, amb un risc i amb una por que tenen que aquest tema generi algun tipus de revolta social. Tant és així que ara hi ha hagut quatre organitzacions, totes elles de prestigi reconegut, Acció contra la Fam, Save the Children, UNICEF i Oxfam Intermón, sí. Que ens avisa que hi ha tres arguments perquè es pugui veïnar amb caràcter immediat la mort de milions de persones, concretament ells parlen de 50 milions de persones... 50 milions de persones en els propers mesos. No estem parlant d'una cosa etèria, una reflexió política, sinó una realitat que ells denuncien com a immediata, dels quals 14 milions de nens de menys de 5 anys que poden morir de fam, ja. Quins són aquests arguments? La guerra d'Ucraïna, efectivament, entre el 50 i el 100%, depèn dels països, per exemple, Eritrea, el 100%, una de les alimentacions bàsiques, que són els cereals, venen de Rússia o d'Ucraïna.
Sí.
En el cas d'Eritrea, amb guerra, precisament.
Ho tenim molt present, sí.
El 100%, o sigui, tot el blat i l'ordi, tot el que arriba de cereals, arriba des d'allà. El canvi climàtic, a l'Àfrica portem 4 anys de sequera, 4 anys de sequera, sobretot al cor d'Àfrica,
sí.
I després el Covid, que també ha afoblit totes les estructures sanitàries, etc. Per tant, s'ha posat en marxa aquesta iniciativa que diuen que ha estat del president Sánchez, de fer aquests passadissos humanitaris per treure el blat i l'ordi i tots els cereals, en definitiva, a través de sistemes del tren, a través del tren. Ja veurem, tant de bo això sigui així, perquè, insisteixo, aquestes organitzacions, les quatre em mereixen a mi tots els respectes, i algunes d'elles les conec prou bé, ens diuen, compte que això no és una de les crides que a vegades es fan una mica gratuïtament, allò de la fam al món...
No, això és un problema
gros. Sinó que ells estan parlant d'una cosa immediata i directa.
Home.
50 milions de persones poden morir de fam en aquests propers mesos, dels quals 14 milions de nens. És urgentíssim, i aquestes organitzacions ja no demanen. No demanen ja les organitzacions, fixa-t'hi, ni exigeixen, supliquen. supliquen als governs rics i als governs del món que puguin a posar en marxa immediatament una acció humanitària a l'Àfrica, perquè, si no, tots els que no lluitem per aquesta acció humanitària tindrem a les nostres espatlles la responsabilitat, d'una manera o d'una altra, de la mort d'aquestes persones d'una forma absolutament estúpida, perquè aquest menjar existeix. Aquest menjar existeix, està acumulat en siges i allà, si no es aconsegueix treure, es podrirà i es farà malbé. I, per tant, el que és importantíssim és que Ucraïna i Rússia desbloquegin els ports del Mar Negre o deixin de bombardejar a tothom que s'acosta per allà, em refereixo particularment a Rússia, i deixin sortir, sigui per mar, sigui per tren, aquests aliments que són necessaris per a la supervivència d'aquests milions de persones.
Jo vull fer una afegir, una petita reflexió, i és que, increïblement, aquestes històries geopolítiques, no?, que sembla que no ens hi toquen de prop, que no van amb nosaltres, amb les persones de peu, que ens aixequem, anem a treballar, tenim els nens, les famílies, o prenem una cervesa... No, estem parlant de 50 milions de vides en risc, 14 milions de nens, ens has dit, per aquesta guerra que sembla que estigui molt localitzada i no, està afectant a tot el planeta. Evidentment, la butxaca de tot el planeta, i ho he dit al principi, no tenim un IPC ara mateix que ha pujat fins al 10,2%, que els experts i els economistes pensaven que això no ho veurien mai a la seva vida, i és increïble, perquè jo avui he anat a fer compra, a posar gasolina.
La gasolina a 2,20, l'has comprada?
A 2,20, avui encara tenim el descompte, però demà ja m'ha dit la noia de la gasolinera, molt amablement, mira, fas bé de venir avui perquè demà, moment, ja no sabem si farem el descompte o no, ens han de dir. Dic, bueno, doncs posa'm el doble del que t'he demanat, per si de cas. Això ens arriba a nosaltres, al primer món, però al tercer món, al món oblidat, al món que sembla que no vagi amb nosaltres, hi ha persones, hi ha vides, i tot això, tu ens ho deies, i és una carpeta fineta.
És la carpeta petita d'aquesta cimera de l'OTAN.
Una carpeta petita.
Començàvem dient això.
Bé, pausa dramàtica, perquè realment jo crec que són temes, i és fantàstic que ens ajudis a reflexionar sobre aquests temes, Àngel, m'agrada molt. Bé, seguim endavant. Aquesta reflexió és molt impactant. Jo ara canviarem una mica de terç, seguim parlant de temes humanitaris, de temes socials, evidentment amb Àngel Miret sempre és així, també temes de fe. Tres notícies breus per acabar, una mena de half-trick, que m'agrada molt.
Sí.
Voluntariat, Nicaragua i el sex, les persones invidents i la Sagrada Família. Comencem pel principi, sense pressa, voluntariat.
Mira, voluntariat és algunes bones notícies. Alguna havíem de portar, també. Ja m'esforço, per portar bones notícies. A vegades
t'ho agraeixo, t'ho agraeixo.
Mira, l'Ordre Hospitalari de Sant Joan de Déu ha tingut, aquest darrer any, un increment del 30% de persones voluntàries joves. Perquè penseu que ja sabem que la gent gran és la que farceix els voluntariats. També, d'altra banda, té una lògica...
Gent gran i especialment les dones.
Especialment les dones, amb un percentatge entre el 70 i el 80% d'aquest voluntariat gran. Aquest voluntariat va baixar arrel de la pandèmia perquè, és clar, doncs molta gent d'aquesta gran doncs va...
Evidentment, havia de protegir-se.
Havia de protegir-se, no hi podia anar. I el dubte era què passaria. Bé, doncs el que ha passat, i això és positiu, molt positiu, és que Sant Joan de Déu ens diu que han incrementat un 30% de persones voluntàries entre 20 i 35 anys. I, per tant, n'estem molt contents. Sant Joan de Déu, en aquest moment... Jo m'he quedat parat. Sant Joan de Déu té 80 centres socials i sanitaris.
És que Sant Joan de Déu...
És molt, 80. Jo aquesta dada no la sabia.
Sant Joan de Déu, no sé si et passa, però jo cada 2x3 estic llegint notícies d'iniciatives de Sant Joan de Déu.
Fantàstic.
D'investigacions de Sant Joan de Déu, de fites de Sant Joan de Déu. Jo crec que és una font inagotable de bones notícies, en aquest cas. A més, des d'un punt de vista i tractant amb gent que normalment s'enfronten a moments molt complicats. Perquè aquí tenim molts tractaments per nens amb malalties molt complexes, amb càncer, etc. Per tant, bravo per Sant Joan de Déu.
I moltes iniciatives innovadores des del punt de vista també el que dius tu, sí, apuntes d'investigació, de recerca, etc.
Són fantàstics.
Saps quants, i amb això acabo aquesta notícia que ens omple una mica i ens treu del cor aquella, ens treu una miqueta del cor aquella angoixa que ens ha generat l'anterior notícia,
sí,
ja tenen prop de 5.000 voluntaris.
5.000
voluntaris, és molt, en aquests 80 centres.
Posa'ls un darrere de l'altre, Això és una barbaritat.
Gent. Sí, jo aquestes dades les dono molt content, a part de que la notícia objectivament és bona, perquè, d'altra banda, jo mateix m'he quedat parat de la sí. dimensió del que estem parlant.
És un impacte positiu, en aquest cas.
Sí, sí, sí.
Després, Nicaragua. Què passa amb Nicaragua?
Doncs no, no, aquesta no és gens positiva. Jo pensava avui en la tristesa de ser nicaragüenc, perquè després de les barbaritats dels sàtrapes i els tirans que a les ordres d'Estats Units i dels sectors més ultraconservadors doncs van en fi, malmetre a la gent humil d'aquell país durant tants anys, després de la revolució sandinista va semblar que les coses podien millorar considerablement a favor de la gent, insisteixo, de la gent del poble. No, i han tingut la mala sort de que finalment un dels guerrillers, que en aquell moment doncs, semblava que era una persona fins i tot moderada des del punt de vista ideològic, no era dels més esquerrans, Daniel Ortega s'ha convertit en una mena de dictador estrany. Ell és el president del país, Daniel Ortega, i la seva dona, la vicepresidenta, malament ja...
Sí,
malament.
Sí,
quan aquestes... en un país el president és l'home i la dona, o l'inrevés, jo, home, això no
és sospitós, és molt sospitós.
La dona sembla ser, tot i que no està massa clar, perquè és una dona molt, molt estranya, que pertany a algun tipus d'entitat cristiana sectària.
Vés a saber.
Vés a saber, vés a saber. I la notícia que m'ha també impactat, en aquest cas negativament, és que estan mirant de fer fora un munt d'entitats socials que treballen allà, argumentant coses tan... bé, és que una d'aquestes entitats, és la que més m'ha cridat l'atenció, són les... com es diu? Les missioners de la caritat de la mare Teresa de Calcuta.
Sí.
Atent a un dels arguments. Atent a un dels arguments que s'han utilitzat per aquest conjunt i també per aquesta entitat, és finançament al terrorisme i finançament a la proliferació d'armes de destrucció massiva.
Molt bé.
O sigui, això ja és l'últim. Tu pots estar d'acord o no amb l'horda, si funciona millor o pitjor, si les... En fi, no sé, el carisma d'aquesta horda, si va o no et va. Però dir que està... que incorre en una infracció per de les Calcutes pel finançament del terrorisme i el finançament i la proliferació d'armes de destrucció massiva...
Sí.
Home... ja està tot dit.
Està tot dit. Està tot dit.
És
molt també és molt impactant. Es portes notícies molt impactants, la majoria, lamentablement, per despertar la nostra consciència, sí, que cal, i alguna també positiva, per cert. I ja per rematar-ho, Sex i la Sagrada Família. El Temple ha inaugurat la maqueta tàctil aquesta.
Ostres, aquesta això m'ha agradat moltíssim. Sí. Avui recorda que fa uns dies varen parlar del sistema Braille, aquest de lectoescriptura per tots els
Sex. I tota la biblioteca que tenen a la seva disposició.
Ah, efectivament. Sí. I llavors avui, justament, a més, he parlat amb una persona experta en aquest tema, que està jubilada, ara recentment jubilada, però que ha estat durant molts i molts anys fent de mestre de suport i coordinador als nens i nenes secs que estan al Barcelonès i al Maresme, sí, i que estan en escoles normals, i m'ha dit doncs, que estava molt contenta d'aquesta notícia, que tampoc els que no som secs potser no li donem importància. Que és que des d'ahir, era el 28 de juny, les persones cegues ja podran veure la Torre de Maria de la Sagrada Família. Gràcies a una maqueta tàctil ubicada a l'Espai Gaudí, i és una peça a escala U25, perfectament tàctil, i que, per tant, podran fer-se una idea del detall, fins i tot, de l'estrella luminosa. És que les persones cegues també, que jo les admiro moltíssim, tenen problemes. Avui també parlava aquesta dona, precisament em feia veure les dificultats que tenen les persones cegues per pagar amb targeta o amb mòbil. Clar, en aquest moment ells estan acostumats a tocar diner físic, però en aquest moment que s'extén tant i que fins i tot en alguns llocs et demanen...
Mira, el parquímetre d'aquí del costat de la ràdio, per exemple, no
exacte.
Pots pagar amb
monedes. No, efectivament.
Sí, sí.
Doncs clar, aquest home sec m'explicava ella les dificultats que té, perquè quan va a pagar amb la targeta, doncs ha de confiar que el senyor, que el que li dona la targeta, introduirà els diners, perquè ell no
clar,
pot veure res.
Evidentment.
O sigui que hauran de buscar alternatives, i és la seva una vida doncs, que en el dia a dia van apareixent petites dificultats que ens fan agrair Déu el to que tenim de la vista i sobretot donar suport a tot totes les iniciatives a favor d'aquest col·lectiu.
És tot un món, i en aquest cas la Sagrada Família, que evidentment sempre està a l'alçada, perquè és espectacular, doncs ha tingut a bé inaugurar aquesta maqueta tàctil que s'ubica al Museu de la Basílica, cedida pel grup social 11, una peça a escala, perquè els secs puguin palpar i sentir i conèixer la forma de la Torre de Maria.
Sí, quina joia per ells.
Fantàstic. Àngel, abans d'acomiadar-te...
Digues-me.
Anem una mica... A veure si ens has dit què passarà... Pitoniso, pitoniso.
Sí.
El 14 de juliol, a 6:45 de la tarda, a la llibreria Claret. Saps què passarà allí, més o menys?
Doncs sí que ho sé, sí que ho sé.
Doncs
sé que allà presentarem un amic meu, a un senyor que es diu Àlex Mas Llorenç, sí, i que és escriptor i periodista i un servidor, presentarem un llibre que acabo de publicar a l'editorial Claret, que se'n diu Sinfonia del desert.
Sinfonia del desert.
Sinfonia del desert és una, és un llibre que jo crec que pot agradar a molts dels oients, eh? Ja sé que faig propaganda, però... No, però m'agradaria...
T'ho estic demanant, perquè...
No. Perquè és la història d'una persona que inicia una vida i un recorregut sense conèixer el destí al desert. Cada capítol té principi i final, i per tant es pot llegir separadament. És un llibre curtet, de 100 i poques pàgines.
Bueno.
I apareixen alguns personatges comuns, però cada capítol és una experiència. La bellesa, la cobdícia, la violència, la solidaritat...
Ja està disponible.
És una mica surrealista.
Ja està disponible,
Està disponible. El podeu trobar a l'FNAC, a la llibreria Claret, sobretot, i també per internet.
Doncs ja el podeu buscar, jo crec que serà molt recomanable, i Àngel, si ens ho permets, li dedicarem un monogràfic.
Pues i tant, m'encantarà.
La propera visita, monogràfic de Sinfonia del desert d'Àngel Miret, i ja sabeu, si voleu acompanyar-lo, 14 de juliol, ja ho recordarem també, a 6:45 de la tarda a la llibreria Claret de Barcelona.
Que, per cert, el dia 20, ho dic pels que puguin comprar-lo després, canvia d'ubicació, que em sap molt de greu.
Bueno,
i el carrer Llúria se'n va al carrer Sicília dalt de tot.
Ho comentarem. Àngel, t'hem d'acomiadar. Mil gràcies.
Ràdio Estel.
En aquesta vida, hi ha coses que t'han de fer sentir ben segur, com l'assegurança mobilitat personal, que assegura els teus desplaçaments en vehicles de sharing i inclou el robatori de la teva bici o patinet, la responsabilitat civil i les despeses mèdiques i de desplaçament en cas d'accident. Amb Assegurances Catalana Occident, moure't et mou segur. Més informació a moverteseguro.com.
A les 11 del matí, cada diumenge, la missa dominical en directe des de la Basílica de la Mare de Déu de Montserrat a Ràdio Estel. Aquest estiu segueix l'Eucaristia des d'allà on siguis amb els diumenges a Montserrat. La missa dominical a les 11 del matí en directe a Ràdio Estel. Dilluns 5 de setembre del 2022, el dia de la nova temporada de Ràdio Estel. Més el dia que mai, més motivats que mai, més ràdio que mai. El dilluns 5 de setembre connecta amb Ràdio Estel i comença amb nosaltres la nova temporada. Tothom preparat i amb ganes de tornar a connectar amb tu. El dilluns 5 de setembre, més Ràdio Estel que mai.
Quan declina el dia, la pregària de vespres ens convida a donar gràcies per tot el que hem rebut de Déu i confiar-li els desitjos que duem al cor. Cada dia, de dilluns a diumenge, a 6:45 de la tarda, escolta les vespres des de la Basílica de Santa Maria de Montserrat a Ràdio Estel.
Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs.
Cada vesprada, gelat de Macedònia, a Ràdio Estel.
I avui anirem molt al gra perquè volem donar la benvinguda al programa doncs a una entitat i a la bona gent que hi treballa o hi col·labora i que fan una tasca molt interessant i importantíssima. De fet, totes les entitats que passen per aquí fan una tasca molt interessant i importantíssima, però aquesta especialment, i ara us explicarem per què. Parlarem de SAUPAM, que és l'Associació d'Intervenció Comunitària en Drogues de Santa Coloma de Gramenet. I per conèixer-los doncs, una mica més, se'ns acompanya l'Esther Estallo, que és treballadora social i coordinadora del projecte d'intervenció comunitària Badalona de SAUPAM. Bona tarda.
Hola, què tal? Bona tarda.
Sí, he dit Santa Coloma de Gramenet, però vaja, perquè l'entitat, diríem, esteu a Santa Coloma de Gramenet.
Físicament, sí, però intervenim als dos territoris.
Altres àmbits, sí. I també tenim amb nosaltres, ens acompanyen l'Anar i el Pol, són educadors de carrer. Ara ens explicaran què és un educador de carrer, perquè potser molts de vosaltres no ho sabeu. I, com deia, que fan una tasca, a mi personalment m'ha semblat molt interessant, molt important, i per mi diferent. Després resulta que abans parlant de començar el programa, que hi ha més entitats que les fan, sí, però jo crec que no hi ha prou gent que coneix que es fa aquesta tasca. De seguida en parlem. Bona tarda a tots dos, per cert.
Bona tarda.
Bona tarda.
Comencem per tu, Esther. perquè dèiem que hem de fer les presentacions i no ha vingut mai aquí l'Àngels i espero que aquesta sigui la primera i que n'hi no, hagi més. Què és ASAUPAM i quina tasca feu?
Vale, pues ASAUPAM, i tal com has donat tu la coletilla abans, és una associació d'intervenció comunitària en drogues i en drogodependències. Uh-huh. Som una entitat local molt petita que es nutrim de subvencions del Departament de Salut de la Generalitat i d'ajuntaments com el de Badalona i Santa Coloma de Gramenet. I bueno, la idea és poder intervenir, no, des dels programes de reducció de riscos i danys amb temes de drogues. Uh-huh. Nosaltres vam aterrar al territori de Badalona, concretament als barris de Badalona Sud, allà l'any 99, per implementar els programes d'intercanvi de xeringues amb persones adultes que consumien drogues per via parenteral. I des de llavors continuem amb aquests programes de l'inici, però hem ampliat amb impacte d'activitats.
Heu ampliat molt, perdona, perquè feu una quantitat d'activitats i fareu, sí, una quantitat de serveis que és realment impressionant i meritori.
Sí. Ah, doncs moltes gràcies. Sí, està bé que ens ho recordeu, això, perquè a vegades no ens ho creiem prou.
No, però... ho dic que sí, fins i tot, quanta gent sou a l'associació? Vale. Perquè ja feu una pila de coses.
Sí, bueno, és una entitat molt petita, eh? Sí, ara això mateix serem uns, sí, 12-13 persones contractades. I dentro del nostre equip professional treballem amb la figura de l'agent de salut en drogues, que és la figura del pacient expert, no? Uh-huh. Que és la persona, pues, que ha patit una enfermedad de drogadicció en el seu moment i que ha fet tot un procés rehabilitador integral, s'ha format i ara, pues, bueno, són fantàstics professionals, uh-huh, no? que formen part dels equips que nosaltres tenim al carrer. Bàsicament, jo diria que el 70% de la nostra tasca és en medi obert, i la resta, bueno, pues, també ha d'haver-hi una tasca de despatx, no? I sí, de taula. Però jo penso que les persones que conformem a ASAUPAM ens creiem molt tot el tema d'intervenció comunitària i feta des de la primera línia.
Clar, això que és una aposta claríssima, ja ho deies, un 70% de l'està fent, la feu en medi obert, a mitjà obert, i aquesta aposta claríssima per treballar en primera línia, aquí és on entren, entenc, els educadors de carrers, com la Nara i el Pol. A veure, la vostra tasca, per tant, és específicament sempre a l'aire lliure, no? Contacte directe, bàsicament, amb les persones que teniu.
O sigui, jo principalment, bueno, jo porto quasi un any aquí a ASAUPAM, i al principi, quan m'ho preguntaven, no sabia exactament realment, perquè era una figura que està, com bé has dit, no molt coneguda. I bé, al final, la nostra tasca consisteix en, bueno, donar voltes per parcs i places, i si veiem persones que estan en situació de consum, ens apropem de primeres, donem principalment eines formatives i informatives sobre les substàncies que poden tenir o sobre curiositats, perquè al final el tema de les drogues és un tabú i moltes vegades es comença per desconeixement i per una raó emocional darrere, per un consum per evasió. I aleshores és aquí quan entra la nostra tasca més rellevant com a tal, que no és el tema de les drogues, perquè moltes vegades al final està tota l'estona en medi obert, no estem parlant tota l'estona d'aquest tema, sinó són temes de salut mental, són temes de benestar emocional, problemes que poden haver-hi més enllà de la persona, a nivell familiar, que poden perpetuar un malestar psicosocial, i aleshores aquí entra la nostra tasca per fer un seguiment i poder abordar-ho amb diferents entitats del tercer sector de Santa Coloma, i fent una feina integral per poder col·laborar en pro del benestar d'aquests grups que fem aquest seguiment.
Nara, com entreu a parlar? O sigui, perquè entenc que ha de ser també delicat per vosaltres, no els obligueu, diríem, a que parlin amb vosaltres.
Mai, això mai.
Això no hi ha una obligació de dir, escolta, vine i parlem i no aneu a allò a doctrinar. Adoctrinar, vaja, paraula.
Està bé, no?
Sí, no sé com m'ha vingut al cap quan només s'adoctrina a les escoles. No, el que deia, no?, que com entreu aquesta gent? Doncs perquè us guanyin confiança i us expliquin i es buidin davant vostra i us escoltin, o us escolteu vosaltres amb ells.
Vale. Sí que és veritat que al principi és una miqueta... perquè estàs entrant al seu territori. Vull dir, aquest és el meu parc, jo porto aquí, potser baixant tota la vida, i em vindràs tu ara a explicar-me. Llavors és una mica, no, com donar informació que persones que consumeixen en principi haurien de saber, però per falta d'informació que no s'ha donat abans, és a dir, a les escoles no s'ha format o no ha arribat al punt d'aquesta persona de conèixer, llavors nosaltres donem una informació, llavors ells es queden com... No ho sabia, porto fumant, per exemple, jo què sé, 6 anys, i no sabia que el cannabis et provoca això. I és com que es queden molt sobtats, i com que el tema de drogues també és un tema, com ha dit el meu company, bastant tabú, és com que també els interessa una persona que sigui més gran i també vulgui parlar d'això, perquè moltes vegades no es parla de drogues, directament no es parla. O se zanja, sí. És a dir, o les drogues són dolentes i et faran mal i tal, o no es parla. Llavors és això, una miqueta anar fent... Moltes vegades no és ni a la primera ni a la segona, vull dir, potser estem, jo què sé, un mes intervenint amb una persona fins que s'obre, però és això, si nosaltres veiem que la persona no està receptiva, marxem. Cap problema, vull dir...
Totalment.
No volem crear cap situació d'incomoditat, o sigui, res, nosaltres veiem que la conversa no flueix i tal, marxem. Vull dir, ja ens veurem un altre dia i tal, i no forçar mai.
Estela, entenc que és importantíssim que els educadors de carrer siguin gent jove, també, per tant.
Sí,
perquè hi ha una proximitat, aleshores, i una...
Sí, sí.
No, estic segur que si vaig jo, a mi no em faran ni
cas. Bueno, pues igual que si vaig jo, clar. Sí que jo ja ho he estat, però clar, jo ja vaig tenir... Jo tuve mi momento, no? Ara hem de deixar la gent jove, perquè és veritat que al final... són ells i elles, no?, qui han de fer d'altaveus, no?, d'aquests missatges preventius. Si jo vaig amb un rol més de mama, pues bueno, sí, t'escolto, vale, por aquí m'entra, no?, però, bueno, en fi, no ancla. En canvi, si van ells, pues ja és una altra cosa, no?, les edats són molt més properes i el missatge entra molt millor, això està clar. Sí, és veritat que és una tasca, no?, que potser té una certa temporalitat, no?, poder dir d'alguna manera que... que tiene su momento para hacerse.
Vaja, però més són joves fins... No sé,
sí.
Fins als 30, més o menys. 30 i algo, sí, 30 i una mica més. Aquí l'associació, jo consultant la vostra pàgina web, que per cert recomano molt que hi entreu, és asaupam.info, amb minúscules tot, en l'apartat de serveis m'ha sobtat o no, dins del meu desconeixement, que diferencieu entre el que és la prevenció universal, la prevenció indicada i la prevenció determinada. Ens ho podries explicar una mica, això?
Sí, la prevenció universal, bueno, això ho dictamina la política de drogues, no?, el pla d'actuació de drogues. La prevenció universal és la que va dirigida a tota la població en general, i no hi ha una discriminació ni per edat ni per gènere. Serien, com per exemple, les campanyes televisives que feia el Plan Nacional de Drogues, que surten per la tele, no? Això ho pot veure un menor, ho pot veure un jove, una persona gran. Vale? És la que va dirigida a impactar amb tota la població. La selectiva i la indicada serien prevencions que van més dirigides a treballar amb una població jove que ja comença a tenir contacte amb el consum i que hi ha possibilitat de que puguin tenir riscos, vale? O possibles conseqüències més greu més endavant, i per tant són activitats que, bueno, que es creen una mica, doncs, per poder cobrir aquestes necessitats. I la determinada seria ja les persones adultes amb un diagnòstic de drogodependències, no? I bueno, pues està tot el tema dels programes, com et deia abans, del programa d'intercanvi de xeringues, estan els programes de tractament... Bueno, la que va dirigida a la població adulta ja amb enfermetat.
Vosaltres una mica entenc que treballeu, doncs, tots els, des de l'associació, treballeu una miqueta tots aquests aspectes.
Sí, és veritat que nosaltres, si podem dir que som experts en alguna cosa, és en la intervenció en reducció de riscos i danys en població adulta, perquè és el que hem fet durant, bueno, durant els 20 anys que porta l'entitat en actiu. Però, bueno, ara ja, déu-n'hi-do, la temps que portem amb la intervenció amb joves, també. Però sí, toquem tots... bueno, nosaltres, de fet, a Badalona i a Santa Coloma fem una proposta d'activitats que s'implementa a tots els dos municipis, a tot el territori, que abarca una mica els quatre nivells de prevenció.
Perquè, de fet, acteu i oferiu serveis a famílies...
També, sí. A Badalona estem al Badiu Jove, els dimarts a la tarda, que avui he fet pelles. I a Santa Coloma està la nostra companya els dijous a la tarda. I, bueno, són els espais d'atenció, el punt jove de la ciutat, que depèn dels ajuntaments, i allà oferim un espai a famílies, també, joves i famílies, que vulguin consultar o, bueno, tenen alguna dificultat amb el tema més educatiu a casa, doncs intentem una mica escudrinyar què està passant.
Això, el temps avança molt ràpid i a mi m'encantaria saber, amb la vostra experiència personal, Nara i Pol, més o menys heu explicat què els expliqueu amb ells, però ells, què us expliquen ells? Que, bàsicament, ja ho sé que... Allò, t'estic demanant un resum gairebé impossible, però...
Bueno, és un espectre en quant, perquè al final cada grup té la seva necessitat i al final el tema de... Potser podem intervenir en un grup en el que hem vist que s'estaven fent un porro i al final és algo que fan puntual i potser va des de la conversa lúdica. A vegades si intentem ser el més horitzontals possible, no en cap moment incidir sobre què és el que ha de fer o ha de deixar de fer. I d'altres sí que veiem que és potser un abordatge més emocional en el sentit de malestar i veure com vies en la qual poder sostenir i poder explicar els problemes. És un espectre, no sabria ara tampoc incidir, però el que sí que és, crec que és una figura molt, molt, molt guai per així poder saber que poden comptar amb aquest recurs i poden saber que, bueno, que per exemple, en el cas d'assessorament també sobre coses a fer o deixar de fer, ja sigui en la temàtica de drogues o una temàtica personal com el tema de sexualitat, perquè també, per exemple, portem tríptics informatius i també portem condons preservatius. Aleshores, acaben sortint un munt de temes. I un incís que també volia fer és que moltes vegades, o sigui, vam començar amb drogodependències, però sobretot en el programa de joves el que fem és prevenir en hàbits de risc addictiu. No fa falta que sigui una substància perquè generi addicció. Pot estar en les cases d'aposta, que a Santa Coloma ja hi ha hagut més d'un grup que hem intervingut que s'està desenvolupant un possible joc patològic. I després temes de les pantalles, que ja és un tema transversal. Aleshores...
El qual entenc també que d'allò... No sé, per exemple, amb els famosos botellots, per exemple, que doncs, van en augment i predominen. Entenc, doncs, que també, vull dir, no és el que dèiem, també és una addicció en el seu moment.
Sí, totalment. I és això, o sigui, són molts abordatges. La veritat que, bueno, realment amb cada grup hem detectat una sèrie de necessitats i en base a això, doncs, fem diferents propostes amb l'equip per així poder fer l'abordatge que pugui implicar-se més i que pugui ser millor pel prou d'ells del grup.
Tu, Pol, m'has dit que portes un any fent d'educador carrer. Tu, Nara?
Jo porto ben bé un mes.
Bueno, està bé, escolta. I...
Acaba de tardar.
O sigui que...
No, perquè aleshores, clar, us anava a preguntar, però vull dir, potser t'ho preguntaré tu, Esther, el sentit de que no sé si heu notat un canvi en els joves abans de la pandèmia i després de la pandèmia.
Bueno, sí,
aquesta
clar.
Necessitat potser de sortir al carrer, potser que abans segurament la teníem, o potser no la teníem tant, i el fet de la pandèmia d'estar tancats, i jo crec fins i tot de l'oblit, com es va oblidar la gent jove durant la pandèmia, això jo ho he reivindicat moltes vegades, no sé si heu notat aquest canvi de...
Bueno, sí que és veritat que després de la pandèmia, el que té a veure amb l'espai d'assessorament, ens hem trobat amb moltíssimes derivacions amb persones que s'ho estan passant molt malament, no han aflorat malestars emocionals que abans no hi havia, no estàvem amagats, i aquest confinament sostingut doncs, ha despertat aquests malestars. De cara al tema del carrer, jo crec que la diferència és que ara potser es tracta més... temes, com ha dit el Pol, no? D'addiccions sense substàncies, tema pantalles, jocs... I potser, si hem pogut veure aquests joves amb ganes de sortir, és més un tema d'oci nocturn, no? Perquè és molt diferent la relació de la tarda a la relació que es dona amb un ambient més d'oci, d'oci festiu, no?
Sí.
Aquí sí que, bueno, encara no hem acabat d'explorar molt, no? Suposo que aquest estiu serà quan veurem... potser aquestes diferències.
S'ha acabat el temps, em sap greu, perquè estaríem... Em repeteixo molt, això que estic dient ara ho dic moltes vegades, però és totalment sincer, perquè hauré de demanar que l'Àngels duri més, perquè crec que el que expliqueu és tot molt interessant i que s'ha de difondre més i s'ha de conèixer més tot això. Esther Estallo, mira, et convido que vinguis un altre dia. Bueno, tots tres us convido que vingueu un altre dia. Nara, tu també, quan tinguis més experiència, també. Que, sí, sí, que és important, també, no?, la gent que comenceu i veure com...
Sí. No, sí, el procés.
Exacte,
que s'ha de seguir.
Exacte, el procés que, de partir de zero, doncs, està ja portar uns mig any o el que sigui. Doncs, Esther, Nara, Pol, moltíssimes gràcies, de veritat, per ser aquí amb nosaltres.
A vosaltres, per
cuidar-nos. Gràcies.
Fins la propera.
Aquí la Macedònia d'estiu d'avui amb el meu bro i ànima mater del programa, Ferran Capdevila a la producció, Ignasi Miranda, cap d'informació religiosa, Maria José Mendoza, sempre a les regnes de les xarxes socials, i Paula Moreno i Manel López. A les vies de soia el muntatge musical. Us deixem ara amb les vespres des de Montserrat i la banda de camins, en banyador segurament, i amb ulleres de sol així una mica fashion. Tornarem a dir-vos bona vesprada al punt de les 6 de demà. Això vol dir que ho tornarem a fer. Farem camins. Cuideu-vos!
Quan acaba el dia,
encara queda,
comencen els camins.